6 a 8 a Ràdio 4.
El nom de Toni Subirana va lligat al de Josep Maria de Sagarra. El cantant va néixer el 1965 i el poeta l'any 1894, quan Toni Subirana no havia nascut encara, evidentment. I ja de petit, als 14 anys, Subirana es va sentir atret per l'obra de l'escriptor. I va ser més endavant, quan va començar a endrapar tots els llibres de Sagarra i a musicalitzar els seus poemes. Va fer concerts, va tenir èxit, tot i que continua perseguint que l'obra del poeta arribi a tothom. Aquest any, el 94, es commemora el centenari del naixement de Josep Maria de Sagarra. Per això, d'entre altres coses, està amb nosaltres en Toni Subirana. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, és possible que descobrissis Josep Maria de Sagarra quan tenies 14 anys i perquè et va agradar un volum molt ben forrat que hi havia una llibreria a casa?
Sí, sí? És exactament això. I jo penso que això és potser perquè en Josep Maria de Sagarra va ser un poeta voluntàriament popular, perquè a casa no és que hi haguessin massa llibres de poesia, tampoc. O sigui que...
Tu, en Josep Maria de Sagarra, està a moltes cases, això és cert, aquí.
Sí, 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 sí.
I creus que la joventut d'avui dia recorda qui era el poeta, el que molts diuen l'últim poeta català que va tenir popularitat? Evidentment, sí. Salvador Espriu ha sigut posterior, etcètera, etcètera, però que, sí, que com deies, tu tenia aquest toc de ser popular.
Que li saludaven pel carrer i aquestes, exacte, coses. I jo penso que la joventut, en parles, no, si algú li pot sonar el nom i un altre, com a màxim, doncs, pot conèixer Vida Privada, perquè la vam fer per televisió, però no, de fet, el jovent no el coneix. I això ho he pogut comprovar en els meus recitals, que sí, ve molta gent perquè, doncs, atreta també per la poesia de Sagarra, però la major part de les cançons no les coneixen.
Tu, que quin creus, ja que és, com hem dit al principi, conegut molt de prop l'obra d'en Josep Maria de Sagarra, tu quin creus que era la qualitat que tenia en Josep Maria perquè tots els nostres avis o la generació dels nostres avis vibressin amb la seva poesia?
Sí, els nostres avis potser vibraven amb les poesies més abrandades, més
èpiques.
Sí, més èpiques, amb aquests finals espaterrans, no? Però també hi havia poemes més intimistes, no tan coneguts, potser. I, home, jo penso que era una persona que coneixia molt a fons la seva llengua, sabia dir-li a cada ocell pel seu nom, a cada planta pel seu nom, coneixia la seva terra, era una persona molt d'aquí, però alhora també era molt cosmopolita, no? Mm.
Sí, que això és una de les condicions que tenien molts escriptors d'aquesta època, a més, i de les posteriors.
Sí.
Bé, i tu creus que l'única salvació pels poetes, o per l'obra dels poetes, per la divulgació dels seus poemes, són els cantants com tu, com Toni Subirana, o com pugui ser en Serrat, o en Machado, o Paco Ibáñez?
Jo crec que indubtablement, sense... No és presumpció, perquè jo que sé tampoc què passarà amb aquest disc, però és un mitjà molt bo per donar a conèixer la poesia, perquè és molt fàcil que una persona engegui la ràdio, li surti una cançó, i sense adonar-se'n, doncs, la comenci a cantar, i després, doncs, se n'assabenti o al mateix temps de que està escoltant una lletra d'en Josep Maria de Sagarra. Això és molt més fàcil que vagi a la llibreria a comprar un llibre. De totes maneres, musicar per musicar poesia tampoc és que jo sigui un excessiu partidari. El que passa és que jo, en els poemes de Sagarra, el que m'he centrat més són en els poemes cançó, que ja porten en el mateix títol la paraula cançó, les cançons de Remi de Vela, les cançons de Totes les Hores, d'Abril i de Novembre, són poemes que tenen estructura de cançó, mètrica de cançó, una musicalitat ja inherent, i jo, el que els hi faltava era posar la música. O sigui, en certa manera, Josep Maria Sagarra, a part d'un gran poeta, era un gran lletrista, amb tots els respectes, no?
O sigui que a tu t'ha sigut fàcil musicalitzar en Josep Maria de Sagarra perquè ja els poemes portaven música dins, no? De ser una mica com els anglesos que diu que Shakespeare, quan el recites bé, sembla que sonin les campanes. No?
Sí, sí, aquest és el mèrit de la poesia de Josep Maria de Sagarra. Home, després, clar, hi ha un treball, hi ha algunes que de seguida surten i d'altres que et costen més temps, però ja són musicals.
Jo crec que els amics de la Tobusta estan dient bé, doncs per què no escolteu un d'aquests poemes? I aleshores jo crec que el més adient és escoltar-lo.
Perfecte.
Fent un viatge sense cap raó, ja que la gent viatgem sempre amb alguna raó, amb algun motiu, amb alguna pressa, jo crec que és una de les coses més planeres i més perfectes que hi ha. Fer un viatge sense cap raó. Josep Maria de Sagarra, Toni Subirana.
Fem un viatge sense cap raó, perquè la nit és clara, perquè des de la barca, si tu vols, amb els teus dits pentinis l'aigua.
Toni Subirana, fent un viatge sense cap raó en aquest autobús, perquè de vegades l'autobús va amunt i avall, però no cal que tingui cap raó per anar amunt i avall, tan sols passejar.
Com el 29, de fer la circunvalació. Sí.
Això és a Barcelona, però als pobles no hi ha 29, no ho comprèn. Vostè que ens escolta de tota Catalunya, ens escolten des d'Andorra, Girona, Vall d'Aran, Alt Urgell, Lleida, Tortosa, Tarragona, Vic, Sant Pere de Ribes, Igualada.
Però quan venien a comprar Can Jorba, sí, també agafaven el 29, potser, home.
Ai, demà. Toni Subirana, no et sents esclau una mica del poeta un cop es vincula el teu nom constantment a ell per les teves cançons?
No, de fet, aquest disc que acaba de sortir encara no estic molt... No crec que la gent personalitzi massa aquesta unió, tant de bo, doncs... Si dintre d'un temps doncs es produeix això, doncs no, perfecte.
No passa res.
No passa res.
Una de les persones que t'ha ajudat ha estat el seu fill, Joan de Sagarra, crític de teatre, important crític de teatre. Què en diu ell de les teves cançons, poemes del seu pare, tenint en compte que no menteix mai quan fa crítica?
No, jo anava amb molta por.
Sí. Com
per
tothom,
això mateix,
com tothom.
Em diu, ui, cuidado, però no. En aquest cas, quan el vaig anar a veure, va ser la primera persona en tenir notícia de que jo havia fet aquest treball i es va mostrar molt, molt, molt cordial, em va encoratjar a acabar tot aquest projecte i li va agradar, li va agradar.
Avui dèiem que aquest any es celebra el centenari del naixement de Josep Maria de Sagarra. Tu què has fet per celebrar aquest centenari, a part de gravar, evidentment, aquest disc, que ja està a la venda?
Jo he anat a totes les coses que s'han fet i molt abans d'això, doncs jo no només m'he dedicat a posar música a uns poemes, que ja, que Déu-n'hi-do la feina que m'ha portat, sinó que també doncs he aprofundit en tota la seva obra, sobretot la prosa i la seva tota l'obra poètica. He anat a veure el que s'ha fet de teatre i, en fi, doncs... Però penso que de les coses vives que es poden fer és fer això, cançons populars, que les pugui cantar la gent pel carrer, perquè jo he anat a moltes conferències i allà no és que vagi molt de públic, tampoc, eh?
No, i a més, tal vegada per a través una cançó té més vehiculització popular que no pas una conferència a la que poden assistir un número determinat de persones, no?
Això.
Tu quan parles de l'objectiu del teu treball, dius que sense poesia no es pot viure, i sense música tampoc. És tota una declaració de principis, fins i tot de vida, no?
Sí. Poesia, que la poesia no és només un text amb una mètrica determinada i una rima i un... La poesia, la vida, se l'ha de trobar en tot.
És viure en sensibilitat.
Sí.
Tenir l'antena de la sensibilitat almenys parada, per si es capta alguna cosa.
Exacte, i no viure només amb... per les coses pràctiques i de resultats immediats i per les coses palpables, no? La poesia és lo intangible.
I la música?
La música...
És l'aire en el que respira la poesia, tal vegada.
Sí, és una altra mena, és una poesia sonora, no sé. Jo crec que la poesia i la música en aquest sentit són més o menys la mateixa cosa, coses per alimentar l'esperit.
Sí, poesia també se'n pot trobar en una botifarra amb bolets, per exemple.
I tant.
Eh que sí?
Sí, home, i tant. Depèn d'on la mengis.
Mira, el senyor Estadillas, que t'ho va dir bon dia, què diu? És veritat, que sí?
Jo crec que
sí. Una bona botifarra amb bolets pot tenir una poesia fantàstica.
Clar, sí. Depèn d'on la mengis i de qui la faci i de moltes coses, no? Però la pot tenir. Home, una botifarra amb què?
Amb bolets.
Amb bolets, amb sí. En McDonald's no té poesia.
No. La poesia pot ser lírica, pot ser èpica, i a vegades a un li agradaria que fos poesia fúnebre per a algunes persones que estan al nostre costat, senyor Rostoll, no senyalo. De tota manera, Toni Sobirà, ha estat un plaer que hagis pujat a l'autobús. Pot ser que algú pensi que si fas poemes i cançons sobre en Josep Maria de Sagarra ets una persona que has nascut 100 anys més tard, però jo vull ser optimista i pensar que has nascut uns quants anys per endavant i que la gent de la teva generació i la gent de les noves generacions tant de bo pensin que la vida és poesia i música.
Pues moltes gràcies.
Tant de bo sigui així. Gràcies, Toni Sobirà.
Gràcies.